La setmana passada, a La dona de la finestra, algú era feliç anant al cinema. Aquesta setmana llegeix l'última novel·la de Patrick Modiano.
La persecució continua. Pel que fa a l'espionatge de La dona de la finestra, la nostra veïna del davant de l'edifici de la ràdio segueix donant-me molta feina i m'hi gasto molt pressupost. Prismàtics, càmeres, revelats de fotografies, diners en soles de sabates gastades, però no em sap greu, perquè aquesta setmana m'ha fet conèixer el llibre En el cafè de la joventut perduda de l'escriptor francès Patrick Modiano. La dona llegia aquest llibre a la terrassa d'un bar del carrer Londres. No em pregunteu com vaig ensopegar amb ella, però estava allà, com si fos Lucky, la protagonista del llibre de Modiano.
De les dues entrades del cafè, ella sempre feia servir la més estreta, la que en deien la porta de l'ombra. Triava la mateixa taula, al fons de la sala. Els primers temps no parlava amb ningú. Després va anar fent coneixença amb els personatges habituals del Condé, gairebé tots de la nostra edat, diguem entre els 19 i els 25. De vegades seia a la taula amb ells, però per regla general era fidel al seu lloc, allà al fons.
Després de llegir algun dels fragments del llibre de Patrick Modiano, vaig trucar a l'Àlex Vicente, el nostre corresponsal a París, per compartir les pistes que tenia sobre el llibre que llegia la dona. Ell coneixia Modiano.
Gaire conegut fora de França, però aquí a França sí que és una espècie de mite literari, no només pel fet que té molta producció a la seva esquena, no? I ha escrit més de 25 novel·les, no només per això, sinó també perquè s'ha construït una mena de personatge una mica misteriós. És un dels millors novel·listes segurament francesos de l'actualitat. Va néixer l'any 45, just després de la guerra, i això ha estat una mena de maledicció en la seva carrera. Ell mateix m'ho explicava, perquè diu que sentia que ha estat eclipsat per la generació anterior, és a dir, la de Sartre, Camus, Marguerite Duras i tota aquesta gent, i també per la generació posterior, pels autors més joves i potser més escandalosos. I és un personatge molt curiós, molt enigmàtic, que viu en una casa molt, molt gran i una mica decadent de Saint-Germain, just al costat dels jardins de Luxemburg. És una casa decadent, potser tan decadent com el París que descriu els seus llibres.
Patrick Modiano va tenir una infància molt dura, fill d'una actriu belga i d'un pare home de negocis, que no hi era mai. Potser per això l'Àlex Vicente m'assegurava que quan Modiano parla amb els entrevistats és força reaci.
És un senyor que té gairebé 65 anys i que encara té una mena d'inseguretat adolescent quan parla, quan s'expressa.
En el cafè de la joventut perduda, que ha publicat Proa en català, és una petita novel·la situada als primers anys 60 en un bar inventat per la imaginació de Patrick Modiano.
M'ho vaig pensar abans de respondre. Sempre havia somiat ser estudiant, perquè trobava elegant la paraula. Però aquest somni se m'havia fet inaccessible el dia que no m'havien acceptat a l'Institut Jules Ferry. Era la plom que em donava el xampany? Em vaig inclinar cap a ella. I potser per convèncer-la millor, vaig acostar el meu rostre al seu.
Com si la novel·la es barregés amb la realitat, com sempre passa quan la dona de la finestra hi és pel mig, vaig reconèixer el traductor Joan Casas, assegut amb la dona al bar del carrer Londres. Vaig posar el micròfon i Casas li explicava la seva relació amb Patrick Modiano.
Jo havia llegit un parell de novel·les, sobretot Vila Triste, que a mi m'havia frapat. M'havia frapat, hi ha pocs escriptors francesos contemporanis que m'agradin. De tal manera que quan em va arribar la proposta de traduir-lo la vaig agafar amb molt de gust, perquè és dels pocs que valen la pena de ser llegits.
Casas també li explicava què és per ell la feina de traducció.
Traduir és un art i un ofici. Aleshores, deien els antics que cada llibre té el seu fat, cada llibre té el seu destí, cada llibre té també la seva dificultat. La feina del traductor és una mica com el contrabaix en una orquestra, que no es noti la seva presència, però que si no ho fa bé, tot el ritme se'n va fer punyetes. És un escriptor que no és gens retòric, és un escriptor que no li agrada gens el període llarg, i és un escriptor que no infla el gos, vull dir, que diu les coses que vol dir amb les paraules justes. Un llenguatge econòmic no és precisament una cosa senzilla de traduir, un llenguatge econòmic s'ha de traduir amb economia.
L'Àlex, Vicente, el nostre home a París, també hi estava d'acord.
Sempre ha apostat per fer una literatura bastant popular, d'arrel popular com a mínim, amb vocació comercial, no se n'avergonyeix, és un autor que ven moltíssim, amb aquesta novel·la que acaba de sortir ara, En el Café de la Juventud Perdida, va estar durant moltes setmanes a la llista dels llibres més venuts a França.
La traducció en català és molt bona i posseeix molta riquesa. Sorprèn algunes paraules, com el verb baleàric, empagueir. La dona li preguntava, per què ho has fet així, Joan? El Joan va ser contundent, i a mi, la veritat, gairebé se'm cau el micròfon.
Utilitzo l'estàndard, evidentment, no puc passar a servir una altra cosa. El que passa que no tinc la visió reductora i pixapins d'alguns.
No me quitte pas, il faut oublier tout.
En el Cafè de la Joventut Perduda és una història d'amor adolescent d'un jove estudiant per una dona i per París. És un llibre de detalls, d'impressions i d'ambients que porta el lector a un París bohemi.
Absolutament, sí, sí. És una història d'amor adolescent, és un Romeu i Julieta, si tu vols. Vull dir, és un... Els amors adolescents sempre són catastròfics i sempre són impossibles, no? Sempre són una manera de refugiar-se del món dels adults i d'un món que no trobes la manera que t'aculli, no? I aquesta història hi és, també. Aquí hi ha una història d'amor adolescent molt bonica, molt senzilla. Sí que és un exercici nostàlgic, és un exercici de reconstrucció d'un temps i sobretot d'una geografia. L'escriptura de Modiano és d'una precisió geogràfica extraordinària. I descriu cada racó de carrer, el carrer que fa pujada, aquell que té una mica de passeig al mig, aquella illeta amb bancs al mig del Sena, i has d'anar molt en compte de que tota aquesta mena de topografia melancòlica de París sigui llegible amb tanta precisió com sigui possible en la traducció.
Modiano fa servir els protagonistes d'aquest bar per escriure sobre la literatura i també, és clar, sobre la vida.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent.
Ell s'inventa un cafè que no existeix, el Carrefour de l'Odeon, però en aquell cafè s'hi troben personatges barrejats, perquè entre els personatges de ficció hi ha personatges reals. Hi ha personatges reals que probablement va conèixer el mateix Modiano quan tenia l'edat dels seus personatges de ficció d'aquesta novel·la, no? L'Olivia Lagonde, el Maurice Raphael, l'Arthur Adamoff, tots aquests són personatges reals i personatges que no pertanyen a la primera línia de la cultura, però que són coneguts. Maurice Raphael era un personatge bastant sinistre que durant l'ocupació sembla ser que va estar al servei dels nazis i que després de passar un temps per la presó, però no gaire, es va dedicar a escriure novel·les policíques. L'Olivier Lagonde també era un escriptor vinculat més aviat amb la ciència-ficció, em sembla. I l'Arthur Adamoff, aquest sí que era el que coneixia més probablement de tots, que allà només apareix com a Adamoff, era un home que va acabar en un sanatori mental bastant desfet, però que té una notable importància en la història del teatre d'aquells anys, no? Aquests personatges hi són. Són personatges, si tu vols, menors. Però tot això construeix un univers molt coherent.
Encara avui, al vespre, pel carrer, sento de vegades una veu que em crida pel nom. Una veu ronca. Arrossega una mica les síl·labes i la reconec de seguida. La veu de la Louki. Em giro, però no hi ha ningú. No només a les nits, sinó a les hores mortes de les tardes d'estiu. Jo no sé si la dona em volia llançar una indirecta, però la novel·la també és una història de persecucions que podria haver filmat el mateix Truffaut o Godard.
És un escriptor, Modiano, que ha col·laborat molt sovint amb directors de cinema, ha escrit el guió d'algunes pel·lícules, va treballar, per exemple, amb Louis Malle, i potser sí que de vegades queda aquesta impressió que estàs veient una pel·lícula mentre llegeixes els seus llibres, no?
Tu, dona, digues el que vulguis, que jo et penso espiar molt temps encara. A París, per les fulles d'un llibre i on faci falta.
Qui arriba bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arriva, les comédiens, ont installé leur tréteau. Ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs. Ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens.